τα πάμε
τώρα. TV Trans Radio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 24 d'abril, en què les famílies de l'escola de Sant Pisà de Palma continuen amb la vaga, no durant els seus fins a classe per protestar per la incorporació del mestre condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. Ahir, 6 de cada 10 famílies varen secundar l'aturada i diuen que continuaran amb la protesta fins que la situació no es resolgui. Recordem que aquests fets ja es varen viure al CEIP de Son Sardina a l'inici d'aquest curs escolar. Arran d'aquest cas, la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat a Palma que es canviarà la llei perquè els docents condemnats per aquest delicte no puguin exercir en escoles.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
Rego ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb la presidenta Marga Proens, una trobada a la qual el govern i els consells insulars han reclamat a l'executiu central la contingència preventiva per frenar el repartiment de menors migrants procedents de les Canàries. La titular d'Infància, per part seva, ha reconegut la situació de les illes i que per això diu només s'han enviat 4 infants de les Canàries. Tot d'una ho ampliem. Abans, però, repassam altres titulars del dia. Marga Proens ja ha presentat de manera oficial la seva candidatura per seguir al capdavant del PP de les Balears.
L'avalen gairebé 4.700 afiliats. És un 30% més de suports que els que va obtenir el 2021. Proens defensa l'ambició del seu projecte.
Som el primer partit de les Illes Balears. El partit amb més gent, però amb gent més diversa, més plural. El partit on creiem en la llibertat individual de cada afiliat.
El Congrés Regional del PP serà el 23 de maig.
I José Antonio Puebla és el nou cap superior de la Policia Nacional a les Balears.
El comissari succeeix en el càrrec que José Luis Santafé, qui va ser designat el març nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional. L'anterior DAO, José Ángel González, va ser destituït perquè l'investiguen per una agressió sexual a una companya del cos.
I l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, nega en el judici del cas Kitchen l'espionatge a Luis Bárcenas i va destruir proves de la Caixa B del Partit Popular.
D'aquesta manera, Rajoy contradiu les acusacions de l'extresorer del PP. L'expresident, en qualitat de testimoni, s'ha limitat a contestar amb monosíl·labs i evasives a les preguntes de l'acusació i s'ha desvinculat totalment d'aquesta suposada trama política.
Y yo, desde luego, de esa operación policial, me enteré realmente en una comisión al que fui yo en el 2021 en el Congreso, cuando un policía dijo que a él nadie le había dado instrucciones para buscar papeles de nadie, sino que de lo que buscaban era el dinero de Bárcenas y los testaferros.
I torna una de les principals proves del ciclisme a les Balears, la Mallorca 312.
Enguany espera reunir prop de 8.500 ciclistes que recorreran algunes carreteres de l'illa en plena ocupació en alguns establiments a la zona de la platja de Muro. Fa uns minuts n'han parlat en directe amb el director d'hotel, Matías Tugores, i amb el ciclista ja retirat, Joseba Beloki.
Bueno, que cada setmana estàvem en el 100% d'ocupació.
Me enamoró Mallorca, me enamoró... Conocía Mallorca de haber competido, pero no tienes esa referencia de lo que es el disfrute y lo que ahora nos gusta a nosotros, que es esa relación directa de la bicicleta con la naturaleza y demás, mar, muntanya.
Les restriccions del trànsit afectaran demà especialment vies de la Serra de Tramuntana, el Nord, el Ponent i el Pla de Mallorca.
I l'arxipèlag de Cabrera commemora aquests dies el 35è aniversari de la seva declaració com a Parc Nacional Maritimo-Terrestre.
Avui comença un programa d'activitats que es faran entre la colònia de Sant Jordi i l'illa de Cabrera. En parlarem a les 8:30 amb Maria Valens, qui des de fa uns mesos és directora del parc.
I en els esports, el Mallorca visita demà l'Alavés després d'una jornada que ha comprimit molt la classificació. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. Tancada ahir la jornada intersetmanal, València, Mallorca, Elx i Sevilla estan separats del descens per només 2 i 3 punts. Precisament al capdavant del descens està el pròxim rival del Mallorca, l'Alavés, i a un punt el Llevant, que hi va guanyar el Sevilla. De Michelis està pendent de l'Ovumbo, encara que sembla que el jugador no està recuperat al 100%.
I pel que fa al temps, avui creix la presència de Nigulls. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Situació de temps variable a les illes. Avui en presència d'aquest interval de núvols alts, núvols baixos també en alguns punts de les Pitiüses i a bandes del lleval de cada una de les illes, amb aquest vent que bufarà de component est, en conjunt en qualque cop moderat, sobretot a les Pitiüses, i per tant en aquest sector també la situació marítima una mica més alterada. Podríem veure qualque redal de forta maror. Les temperatures màximes avui tornen a quedar entre els 20 i els 25, les més altes a punts de l'oest de cada una de les illes, sobretot a la zona de Palma on podríem assolir aquests registres propers als 25 graus. Més sol a punts del nord de Mallorca i també de Menorca, però sempre amb la presència d'alguns intervals de núvols alts.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés al control tècnic i amb en Sant López, Caterina Bany i Toni Escanelles. Continuen.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Les famílies de l'escola de Sant Pisà de Palma repeteixen la vaga avui en acordar no dur els seus fills a classe un dia més en senyal de protesta per la incorporació del mestre condemnat per assetjament a un menor el 2021. Aquesta situació ja es va repetir a principis de curs al CEIP Son Sardina i arran d'aquest cas la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat que es canviarà la llei perquè els docents condemnats per aquest delicte no puguin exercir en escoles.
Una modificació que, segons ha explicat, preveu ampliar la llei de protecció de la infància per incloure i les condemnes per assetjament com a causa d'inhabilitació per treballar amb menors.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
Se n'ha parlat a la reunió entre la ministra Rego i la presidenta del govern, Marga Proens. Proens, qui per cert ha demanat que aquest canvi sigui ràpid.
Aquesta realitat, aquest fet, deixa fermat de mans i peus en el govern en la seva voluntat de garantir sempre i per damunt de tot la protecció i seguretat dels menors i la tranquil·litat de les famílies.
L'executiu defensa que sense una inhabilitació judicial no té eines per apartar aquests professionals.
En el cas del CEIP de Sant Pisà, el mestre Miquel Roldan s'ha pogut incorporar al centre per aquest motiu. Va ser condemnat per assetjar un menor el 2021, però la sentència no el va inhabilitar. Ahir, 6 de cada 10 famílies no varen dur els alumnes a classe en senyal de protesta i la seva intenció es mantenir la vaga fins que la situació no es resolgui.
El mestre és des de dilluns tutor de quart de primària, cobreix una baixa que s'allargarà fins dimarts. Algunes famílies han assegurat que tampoc no duen els infants a l'escola per por. És Miguel Palau, un dels representants de la MIPA.
Por un lado, huelga, para como medida de presión, y por otro, gente que no viene por miedo. Gente que no viene por miedo, porque el primer día de no vamos a venir como medida de presión era hoy. Pero es que ayer faltó el 40% del colegio, de un colegio de 500 personas. Entonces son muchos niños que no vinieron simplemente por miedo, sin que nadie les dijera lo más mínimo, o sea, por decisión propia.
Dilluns, la directora general de Primera Infància, Neus Riera, reunirà amb les famílies. De moment, l'inspector educatiu ha insistit que el docent compleix tots els requisits per fer feina i no es poden prendre mesures extraordinàries contra ell. Davant d'aquest escenari, el president de la FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, demana que es passi a Roldán a fer altres funcions que no li permetin estar en contacte amb els alumnes.
Llegam a creure que no se puguin fer més coses. La conselleria té molts mecanismes per actuar, la cosa que els ha de voler posar en marxa. I no serem nosaltres els que li diguem què és el que ha de fer. Perquè tenen molt de professionals, tenen molta experiència, tenen serveis jurídics, tenen serveis administratius, tenen personal docent com per poder actuar.
Aquesta setmana aquesta situació ha alterat el funcionament del centre sense poder avançar amb el temari i sense poder celebrar ahir les activitats del dia de Sant Jordi.
La reunió entre la ministra d'Infància, Cira Rego, i la presidenta del govern ens deixa altres titulars, però ens, juntament amb els presidents dels quatre consells, ha reclamat al govern espanyol la contingència preventiva per frenar el repartiment de menors migrants procedents de les Canàries i que més s'accelerin les repatriacions dels infants que tenen contacte amb les famílies. Les dues parts han coincidit que ha estat una reunió cordial i han manifestat la voluntat de continuar col·laborant. La ministra, però, ha volgut deixar clar que el govern espanyol ja té en compte la sobreocupació dels serveis d'acollida de les illes. Marta Puyalto.
La presidenta ha traslladat a la ministra la situació límit que viu actualment el sistema de protecció de menors a les Balears en un context marcat per la pressió migratòria dels darrers anys. Però ens ha recordat que les illes acullen 700 menors migrants. La presidenta ha valorat positivament el to de la trobada i espera que s'obri un espai de col·laboració que doni els seus fruits.
Reconec que li hem traslladat que esperam que atengui les nostres peticions, que se reconsideri. Jo crec que, i així ho ha reconegut, que se'n va amb una fotografia molt més exacta de la realitat de les Illes Balears, que, a més, no se pot evadir tampoc de la realitat d'un territori pluriinsular.
La ministra Rego ja ha dit que no hi haurà contingència a la carta i ha reivindicat que el decret del repartiment de menors ja contempla les particularitats de cada territori. Ha defensat la necessitat de comptar amb indicadors objectius que determinin els repartiments en igualtat de condicions. La titular d'Infància ha reconegut la situació de les illes i per això, diu, només s'han enviat 4 infants de les Canàries.
Lógicamente, una comunidad autónoma como Baleares, que está recibiendo de manera propia llegadas de niños y niñas no acompañados, no tiene sentido que, por otro lado, se manden más niños y niñas. Haya una política de acogida que tensione más los sistemas de acogida aquí en Baleares.
Pel que fa a l'acceleració de les repatriacions, Rego ha assenyalat que l'executiu espanyol s'ajusta al dret internacional que prioritza la defensa de l'interès del menor i ha atribuït aquesta petició a suposats acords, diu, amb l'extrema dreta.
El govern i els consells també han demanat la retirada del darrer decret estatal que amplia la capacitat ordinària d'acollida a les Balears, passant de 406 a 434 places, un fet que elevaria el llindar previ a la declaració de contingència migratòria.
També han demanat més recursos per atendre els menors que s'acullen actualment. La presidenta ha assenyalat que els 7,8 milions d'euros transferits per l'Estat només suposen un 10% de la despesa total. A la mateixa línia, els consells insulars han demanat al Ministeri poder recórrer als romanents per poder fer front a despeses extraordinàries derivades de l'atenció a aquests infants.
I de la política, Marga Proens ha presentat oficialment la seva candidatura per seguir el capdavant del PP Balear. Afronta el camí per revalidar el seu lideratge amb l'aval de quasi 4.700 afiliats és un 30% més de suports dels que va tenir l'any 2021, quan per primera vegada es va presentar per ser la cap dels populars de les Balears en substitució de Vial Company.
El Congrés Regional serà el 23 de maig i es dibuixaran les línies mestres del partit per afrontar les eleccions autonòmiques de l'any que ve i mantenir-se així, aquesta és la seva intenció, 4 anys més al Consolat. Però ens defensa l'ambició del seu projecte.
No és un projecte de dir això ha anat bé, no ho toquem, seguim igual, no. Ja me coneixeu, no. No basta. Ara en volem més. En volem molt més. Més majories, més estabilitat, menys traves.
Però ens també ha reivindicat que el Partit Popular és el primer de les Balears, però també el que més s'assembla a la seva gent.
I José Antonio Puebla ha estat nomenat nou cap superior de la Policia Nacional a les Illes.
El comissari succeeix en el càrrec a José Luis Santa Fe, que va ser designat al març nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional. És el màxim càrrec d'un uniformat en el cos. Això arran de la destitució de José Ángel González, acusat d'agressió sexual per una companya del cos. Puebla era des de l'estiu passat secretari general de la Divisió de Personal del Ministeri de l'Interior.
I també avui vos parlem d'un nou crim masclista. A l'estat espanyol, una dona de 43 anys ha estat assassinada a Toledo mans de la seva exparella, qui després s'ha suïcidat. La víctima estava registrada al sistema Biogen amb un nivell baix de protecció.
La investigació de la Guàrdia Civil ha començat amb la troballa en un domicili del cos de la dona amb ferides d'arma blanca que ha aparegut al costat d'un altre cos d'un home penjat a la localitat de Sesenya. És l'exparella de la víctima, un individu de 50 anys amb antecedents per violència masclista. Tot ha passat després d'una brega amb el fill de la víctima que ha acabat a l'hospital.
I a Ciutadella, la Policia Nacional ha detingut 3 persones per un intent d'homicidi en grau de temptativa, atemptat contra agents de l'autoritat i el trencament d'un ordre d'allunyament.
Els fets van passar la matinada de diumenge. Una discussió entre dos joves coneguts va provocar que un d'ells li disparés fins a 5 tirs amb una pistola de perdigons a la cara de l'altre. Després, el pare de l'agressor i un tercer home es van afegir a la brega i van continuar pegant el jove. Escoltam Plácido Martínez, que és cap de la comissaria de la Policia Nacional de Ciutadella.
todos tienen antecedentes, los agresores también el agredido. El agresor había puesto 13 horas antes, había puesto una denuncia de hechos referidos al día 18, que se reunieron un grupo de amigos y le sustrajeron o echó en falta una medicación de metadona y tranquimacil. Padre e hijo tenían una orden de alejamiento y curiosamente pues se juntaron. Y bueno, al final han quedado en libertad con cargos.
Són ara les 8 i quart.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I sortim ara a l'exterior, anant fins a la platja de Muro. Torna una de les principals proves del ciclisme a les Balears, tot a punt perquè demà dissabte arrenqui la Mallorca 312, que enguany espera reunir prop de 8.500 ciclistes que recorreran algunes carreteres de l'illa. Les restriccions de trànsit afectaran especialment vies de la Serra de Tramuntana, del nord, del Ponent i del Pla. La Mallorca 312 manté la seva localització de sortida i arribada a la platja de Muro, per això anem en directe fins a l'hotel Viva Blue, en aquesta zona costanera de Mallorca. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, som aquí al hall d'aquest establiment turístic. Molt moviment en aquesta hora del dematí. Hi hem vist molt de ciclistes, cicloturistes, sobretot equipats amb el mallot, també amb el culot característic. Encara berenen en aquests moments. Avui vos puc contar que és un dia, ens avisen d'entrenament suau. Aquí, en aquests moments, tenen una ocupació aquest mateix cap de setmana, tot coincidint amb la Mallorca 312, del 100% d'ocupació, és a dir, totes les places ocupades en aquest moment, tots els llits ocupats. Ens diuen, a més, que si no hi hagués aquest esdeveniment esportiu, minvarien els clients. De fet, manegen xifres de despesa que deixen els cicloturistes en aquest hotel d'entre 100-150 euros per cada una de les nits que es pernocten. Aquest perfil de turista, ens diu el director de l'hotel, allarga encara més la temporada turística, serveix per això, per aquest allargament. És Matías Tugores, director de l'hotel. L'escoltam.
Ens permet obrir l'hotel bastant abans que la temporada d'estiu, diríem, i a més un turista que amb un poder econòmic bastant important.
Malgrat tot, ja ho sabeu, hi ha veus crítiques que cada any aixequen la veu pels talls a les carreteres per on discorren justament aquesta cursa. Xavier Bozana, que és cap d'esports d'aquest hotel, diu això.
Entenc les crítiques perfectament, els entenc perfectament, però, claro, de pensar que en gran part vivim d'això també i bueno, tenim unes carreteres fantàstiques, l'illa és molt guapa i bueno, si volem allargar la temporada turística, pues, si no som això, pues, 6 mesos
i també, i dèiem que també en el primer directe del dematí hem pogut entrevistar Joseba Beloki, ja ho sabeu, és un dels referents del ciclisme espanyol, també internacional, ja fa 13 anys que repeteix en aquesta prova. L'escoltam.
Gente invitada a la prueba que repite. Y ya no solo repiten solo, sino que repiten con sus familias, repetimos con nuestro entorno y al final tenemos una gran familia, que es como solemos decir nosotros y sobre todo en la presentación, esa familia 312, que al final es el momento del año en el que nos volvemos a ver. No hay ahora mismo no hay una referencia a nivel europeo con este sentir y este repetir.
Així, per tant, està ara mateix la situació, unes hores abans que comenci aquesta prova esportiva, la Mallorca 312, tan important. Heu de pensar que la Universitat de les Illes també maneja xifres de l'impacte econòmic que comporta el cicloturisme a les Illes Balears, companys.
Gràcies, Caterina. Em dedica a aquesta prova esportiva. Farà que demà dissabte es talli la circulació a diverses carreteres de Mallorca. Els tancaments van per trams horaris. Es poden consultar a través del web de l'organització de la Mallorca 312 i començaran ben prest a partir de les 5 de la matinada a la platja de Muro, que és el punt de sortida. I per la mare d'habitatge, perquè el mercat de compra-venda ha encetat l'any amb una frenada de l'activitat en comparació amb un any enrere. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, les operacions faran caure un 4,4% al segon mes en comparació amb el mes de febrer del 2025.
Allò que sí que ha crescut, en canvi, és la compra-venda d'habitatge nou. De fet, del total d'immobles venuts en els dos primers mesos, el 22% han estat de nova construcció, 4 punts més que el 2025. Pel que fa als preus, els experts asseguren que els de compra-venda pujaran un 10% enguany, però auguren una frenada del preu del lloguer.
I de l'economia, la Banca Marc es mostra prudent davant dels efectes del conflicte de l'Orient Mitjà a les Balears, assegura l'entitat financera que segueixen amb atenció, però sense alarma la situació, avalats per la solidesa de l'empresa.
L'entitat ha anunciat aquest dijous els resultats del 2025, on a les Balears han arribat els 13.000 milions d'euros en volum de negoci. És un 9% més que l'any passat. Una xifra que suposa el 24% del volum del negoci total del banc. A les Illes, els clients que més han augmentat són els de la banca privada, un 17%. José Luis Aceda és el conseller delegat de Banca Marc.
Pero estamos vigilantes y constructivos, muy conscientes de que el trabajo está hecho antes. Y por tanto diría que en general nuestros clientes están tranquilos. Incluso diría que en algún caso también con expectativas positivas por algún momento oportunístico de mercado. En cuanto a las perspectivas en general, creemos que dependerá de lo que dure el conflicto.
I les Balears mantenen el rebuig al lloguer d'embarcacions d'esbarjo, l'anomenat Airbnb nàutic. De fet, el govern ja ha presentat al·legacions a la norma que l'Estat ara modifica amb aquest objectiu.
L'executiu espanyol obre la porta ara que siguin les comunitats les que triïn si aplica la norma, però la Conselleria de la Mà insisteix que les Balears ja tenen la competència exclusiva. Així ho defensen el govern i sector nàutic, que s'han reunit aquest dijous en la quarta mesa nàutica de les Illes, coincidint amb l'inici de la temporada alta d'aquest tipus d'activitats. El conseller és Juan Manuel Lafuente.
La conselleria ha presentado alegaciones a este borrador de decreto que está haciendo la Dirección General de Marina Mercante, con la cual mantenemos correctas relaciones, pero sí que defendemos nuestras competencias y consideramos que quien debe, en todo caso, decidir sobre esa posibilidad son las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva en esta materia.
La norma estatal va entrar en vigor l'estiu passat, però just abans el govern va aprovar un decret propi perquè no es pogués aplicar a les Illes. A la trobada també s'han tractat temes com els resultats de l'activitat sancionadora. En total, l'any passat es varen obrir 168 expedients en aquesta matèria. La majoria ja estan resolts.
I acaba una setmana clau en el judici pel cas Kitchen. Mariano Rajoy contradiu les acusacions de Luis Bárcenas. En la compareixença de l'expresident del govern espanyol davant del jutge de l'Audiència Nacional, ha negat una operació política contra l'extresorer del PP i va destruir la suposada compatibilitat en negre del partit, Olivia Navarro.
Rajoy, en qualitat de testimoni, s'ha limitat a contestar monosíl·labs i evasives a les preguntes de l'acusació, com aquesta, de si era ell, el famós M. Rajoy, anotat als papers de Bárcenas.
Anotaciones como Raj, M. Rajoy, el Asturiano o el Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B?
Absolutamente falso.
En el judici que investiga si el Ministeri de l'Interior, quan ell era president, va crear amb fons públics una operació per robar documentació compromesa per al PP, a qui havia estat el tresorer de la formació Luis Bárcenas, Rajoy s'ha desvinculat totalment d'aquesta suposada trama política.
Y yo, desde luego, de esa operación policial, me enteré realmente en una comisión al que fui yo en el 2021 en el Congreso, cuando un policía dijo que a él nadie le había dado instrucciones para buscar papeles de nadie, sino que de lo que buscaban era el dinero de Bárcenas y los testaferros.
També ha declarat l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, qüestionada sobre si sabia si Bárcenas guardava informació compromesa. Ella té clar que no.
Yo he podido hablar con mi marido, desde luego, de que esta persona que usted ha citado, el tesorero del Partido Popular, quisiera hacer creer que tenía documentación comprometedora. Y he podido hablar con mi marido de que yo tenía la absoluta seguridad que no tenía ningún tipo de documentación comprometedora. Las dos cosas. Ni para el Partido Popular ni para mí.
I també continua el judici contra la trama de les mascaretes que seu al banc dels acusats Koldo García, Víctor de Aldama i l'exministre José Luis Ábalos. Ahir va ser el torn de les proves pericials.
Varen declarar les encarregades de l'auditoria que va fer el Ministeri de Transport sobre la compra d'aquestes mascaretes. Les funcionàries van explicar que en només 13 minuts es va duplicar per ordre de la trama el nombre d'unitats que es varen adquirir. Varen passar de 4 a 8 milions. També varen assegurar que va ser una imposició de l'empresa Soluciones de Gestión que va exigir subministrar 8 milions de mascaretes o res.
D'aquí uns segons arribarem a les 8:25. Moment ara pels esports.
Informatiu matí. Esports.
Informació esportiva que ens estan parlant del Reial Mallorca, que demà afrontarà contra l'Alavés un partit vital per la permanència. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquinista realitzarà avui matí el darrer entrenament a Son Bibiloni abans de viatjar cap a Vitòria. Els de Martín de Michelis estan 2 punts per damunt del descens i jugaran demà a les 2 del migdia a l'estadi de l'Alavés, que és precisament l'equip que marca la zona de descens amb 33 punts. Per aquest enfrontament, a Mendizorroza, el tècnic de Michelis té el dubte de Zito Lubumbo. L'extrem angolès va patir una lesió muscular al partit contra el Rayo Vallecano i no assegura la seva presència a la convocatòria d'avui. Ahir es va tancar la jornada intersetmanal en 3 partits. El Llevant va guanyar 2-0 al Sevilla. El Rayo Vallecano es va imposar a l'Espanyol per 1-0 i Oviedo i Villarreal varen empatar a 1. Avui vespre, a l'estadi de la Cartuja, ja començarà aquesta jornada 32 amb el partit entre el Real Betis i el Real Madrid. I a la primera federació, l'AUD Eivissa jugarà demà a domicili contra el Villarreal B quan passi 1/4. El conjunt groguet és 4 a la classificació amb 54 punts i du una única derrota en els darrers de 8 partits de Lliga. Pel que fa al conjunt blau-cel, els de Miguel Álvarez són 12ens amb 43 punts a només 4 de la zona de descens. Escoltam el tècnic de l'AUD.
Que és un equip que està ara mismo on fire, que hay que competirlo, jugarlo muy bien. Y es como tenemos que hacer ahí. Hay un objetivo que tenemos que ser claro, un objetivo claro, que es dejar al club donde debe estar. Y el Vita es un equipo grande que ahora mismo por las circunstancias pues estamos donde estamos, pero nosotros queremos dejar al Audio Ibiza donde se merece.
Seguint en futbol, a la Champions femenina, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro disputarà demà a Múnich el partit d'anada de les semifinals de les Champions contra el Bayern. Després de proclamar-se campiones de Lliga el passat dimecres, les jugadores mallorquines cercaran un bon resultat contra l'equip bavarès. Escoltam la migcampista Patrick Guijarro parlant d'aquest enfrontament.
Creo que podemos estar orgullosas de lo que estamos haciendo por los 2 títulos que tenemos y porque seguimos vivas en una final de la Copa de la Reina y una semi de Champions. Y por supuesto estos 2 partidos contra el Bayern van a ser duros, difíciles, pero vamos a con todo al 100% y intentar estar en la nueva final.
El partit d'anada entre Barça i Bayern començarà demà quan passi 6:15 i el partit de tornada al Camp Nou es disputarà el diumenge 3 de maig a les 4:30. I un altre punt en el món del futbol, perquè a la segona federació femenina la jugadora del Balears, Fàtima Traversaro, ha renovat amb el club blanc i blau per un any més. El seu entrenador, Miqui Mayans, ha parlat d'aquesta operació.
Doncs estem molt contents, igual que quan va ser convocada per l'Uruguai, és una jugadora fonamental per l'equip, estem contents de la renovació, una més, és la feina que estem fent tant el cos tècnic com el club. Vàrem deixar ja clar en la renovació del cos tècnic que volíem començar a fiançar el projecte de cara a l'any que ve i és una jugadora més, una peça més importantíssima de cara en aquest projecte de la següent temporada.
El Balears, 5è a la classificació, està centrat ja en la pròxima temporada perquè enguany ja no pot optar al play-off d'ascens. Demà, a migdia, disputarà contra l'Els a domicili el darrer partit d'aquest curs. En tenis, Jaume Munar jugarà la segona ronda del Masters 1000 de Madrid contra Casper Ruud, número 15 del món, per cercar bitllet per als 700 de final del torneig. El santanyiner va guanyar ahir Alexander Shevchenko per 6-4 i 6-1. I en pàdel, Gemma Triay ha debutat amb victòria a la Premier Padel de Brussel·les. La menorquina, amb la seva companya Delphi Brea, s'ha imposat per 6-1 i 6-2 a la parella formada per Marta Barrera i Jimena Velasco. Avui, als quarts de final, Triay i Brea s'enfrontaran a Alejandra Salazar i Alejandra Alonso. I en motociclisme, aquest cap de setmana torna al Mundial amb el Gran Premi d'Espanya. Al circuit Ángel Nieto de Jerez, el mallorquí Izan Guevara opta al lideratge de Moto2. Guevara ha signat 2 podis en 3 curses en aquest inici de temporada i és segon a la general a només 3,5 punts del líder Manu González. Uns registres que permeten somiar, el sentim.
Y este año, pues claramente el objetivo es el Mundial. Sí que es verdad que es un objetivo grande, es pronto. Yo ahora mismo voy poniendo objetivos carrera tras carrera, pero hay que estar ahí y en un futuro poder llegar a conseguir ese objetivo.
I acabam amb un apunt de futbol sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà el segon partit d'aquesta setmana. Avui, l'equip d'Antonio Vadillo farà la darrera sessió d'entrenament prèvia al partit de demà contra el Parrulo, que se jugarà al Palau de Son Moix a les 6 de l'hora baixa, com sempre, amb IB3 en directe.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30 del matí. Repassant quines seran les claus d'aquest divendres, les famílies de l'escola de Sant Pisà de Palma continuen amb la vaga avui, no durant els seus fills a classe, per protestar per la incorporació del mestre condemnat per assetjament a un menor l'any 2021.
Ahir, 6 de cada 10 famílies varen secundar l'aturada i diuen que continuaran en la protesta fins que la situació no es resolgui. Recordem que aquests fets ja es varen viure al CEIP de Son Sardina a l'inici del curs i arran d'aquest cas la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat a Palma que es canviarà la llei perquè els docents condemnats per aquest delicte no puguin exercir en escoles.
Marc Gavarrons ha presentat de manera oficial la seva candidatura per seguir al capdavant del Partit Popular de les Balears.
L'avalen gairebé 4.700 afiliats, un 30% més de suports que els que va tenir el 2021. El Congrés Regional del PP serà el 23 de maig.
I José Antonio Puebla és el nou cap superior de la Policia Nacional a les Illes.
El comissari succeeix en el càrrec a José Luis Santafé, que va ser designat el març nou director adjunt operatiu de la Policia Nacional.
I a les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Menorca. Han detingut un jove per disparar 5 trets a la cara d'un conegut amb una escopeta de perdigons. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia, se l'ha acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. També s'ha detingut el pare de l'agressor i un tercer home per atacar el jove amb un objecte contundent. A més, resulta que l'atacant tenia una ordre d'allunyament del seu pare, motiu pel qual també se l'ha denunciat per trencament de condemna. Els tres homes es troben en llibertat amb càrrecs.
I avisa el comitè d'empresa de Valorisa, la concessionària de la neteja de Vila, denuncia que pràcticament cap dels camions del FEMS passaria la ITV i tenen, com a mínim, 5 avisos d'avaria. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Parlant d'episodis tan perillosos com perdre els frens a la baixada des de l'abocador de Canaputxa o que l'esclat d'un disc de frens rebenti una de les rodes mentre recullen els contenidors. Demanen a l'Ajuntament que intervengui i si l'empresa no reacciona amenacen de mobilitzar-se a partir de maig.
I a Mallorca s'han lliurat les claus de 12 habitatges públics adquirits recentment per l'Ibavi a Calvià. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, eren propietat de l'Ajuntament i estaven tancats des de fa anys. Ara hi viuran en règim de lloguer 12 famílies del municipi. La compra dels pisos a l'Ibavi es va firmar el passat mes de febrer per un import de prop de 2 milions d'euros.
Són ara les 8:33.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara amb l'entrevista. Avui parlant de medi ambient, l'arxipèlag de Cabrera commemora aquests dies el 35è aniversari de la seva declaració com a Parc Nacional Maritimo-Terrestre. Avui comença un programa d'activitats que es faran entre la colònia de Sant Jordi i l'illa de Cabrera. Del passat, present i futur d'aquest espai natural tan emblemàtic, en parlam amb Maria Valens, qui fa uns mesos va ser nomenada directora del parc. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me i per interessar-vos per Cabrera en una data tan especial pel parc.
Primer de tot, senyora Valens, com se celebrarà aquesta data tan assenyalada, aquest 35 aniversari?
És una celebració pensada per apropar el parc a la ciutadania. L'objectiu és doble, celebrar aquests 35 anys, però també explicar què és avui Cabrera i per què és tan important conservar-la. Havem plantejat com una celebració oberta a tothom, amb activitats, com has dit, tant en el centre de visitants com a la pròpia illa de Cabrera. Per exemple, avui mateix començam amb una xerrada molt especial sobre els inicis del parc, com se va posar en marxa. I serà a càrrec de qui va ser director durant els seus primers 15 anys, en Jorge Moreno. També durant el cap de setmana hi haurà visites guiades en el centre, tallers, activitats familiars, teatre infantil, i per primera vegada, com a novetat, hem preparat una fireta ambiental en les entitats que col·laboren a la conservació del parc, perquè puguin exposar el que fan i que la gent ho conegui.
Per tant...
A més, a Cabrera... perquè també a Cabrera s'han programat activitats com un taller d'arqueologia, un itinerari per veure la posta de sol i la inauguració, que això estem molt satisfets, la inauguració d'un nou itinerari interpretatiu que explica el passat agrícola de Silla. L'hem anomenat Ses Vinyes i aprofitarem aquest aniversari per presentar-lo.
I també, com dèiem, moltes activitats, no?, en aquest 35 aniversari de la declaració de Cabrera com a Parc Nacional Maritimo-Terrestre. Quin ha estat els resultats d'aquests 35 anys de protecció?
El balanç ha estat molt positiu. Cabrera és avui un dels espais millor conservats de la Mediterrània. Hem passat en aquests 35 anys d'una primera etapa de protecció bàsica a una gestió molt més científica i planificada avui en dia. Durant aquests anys s'han recuperat hàbitats, tant terrestres com marins, s'han regulat usos, el fondeig, el busseig, i s'ha millorat molt la gestió de l'ús públic en general, i a més s'han duit a terme nombroses investigacions i actuacions de seguiment i conservació que fa que els ecosistemes avui dia siguin molt més resilients. I a més, en l'ampliació de l'any 2019, se van incorporar hàbitats marins profunds que abans no estaven protegits dins la xarxa de parcs nacionals, fet que els dona un valor extra.
Quines són, però, encara les principals amenaces per als ecosistemes de Cabrera?
A nivell global, la principal amenaça dels espais naturals és el canvi climàtic, no?, i les conseqüències que té. L'augment de temperatura de la mà, les onades de calor marina, afecten directament els ecosistemes, especialment els més sensibles, com comunitats bentòniques o la Posidònia. Però, a part, hi ha factors també més locals que tenim molt presents a la gestió del parc. Per exemple, l'arribada de residus marins transportats per corrents no se generen en el parc, però acaben afectant el litoral i els fons marins. També un risc molt important i molt preocupant és d'entrada d'espècies invasores. Actualment estem treballant en un pla de bioseguretat per això. I, finalment, la pressió humana. En el cas de Cabrera, està molt controlada, la veritat, però sempre s'ha de gestionar bé la navegació, com dèiem, els fondeig, els busseig, els visitants que circulen pels itineraris. La diferència és que aquests impactes locals sí que les poden gestionar, i és aquí on el parc actua regulant els usos, millorant la vigilància i aplicant una gestió que cada vegada està més basada en el coneixement científic, no?, que anem acumulant.
Precisament parlant d'aquesta vigilància, fa només uns dies presentàveu una nova embarcació ràpida per reforçar-la. Quins recursos de vigilància disposeu actualment?
El parc compta amb un equip de vigilància especialitzat i una flotilla d'embarcacions que actualment està formada per 5 amb una elèctrica, a la qual ara s'afegeix la nova, el Pagès. Aquesta incorporació és molt important perquè ens permetrà fer vigilància a tot l'àmbit del parc, inclosa la zona ampliada. A més, millorarem molt la capacitat de resposta en cas que hi hagués una emergència, gràcies a la seva velocitat. A més dels mitjans marítims, que t'he comentat, també estem treballant per incorporar noves tecnologies de suport a la vigilància, com són drons i càmeres tèrmiques. I tot això ho fem en coordinació entre el nostre personal i altres cossos, com la Guàrdia Civil i agent de medi ambient. En definitiva, se tracta de combinar recursos humans, mitjans materials i tecnologia per garantir una vigilància eficaç a un espai tan ampli i sensible com es Cabrera.
S'hi detecten moltes infraccions i quines són les més habituals? De quin tipus se'n detecten?
No és un espai amb un volum molt elevat d'infraccions, però sí que n'hi ha i se controlen de manera continuada. Estan parlant d'unes 60 infraccions durant l'any 2025. La gran majoria estan relacionades amb navegació i amb fondeig. Les més habituals, vos puc dir que són embarcacions que fondegen fora de zones autoritzades, de vegades sobre Posidònia. També hi ha alguns incompliments vinculats en el busseig, a la navegació a zones no permeses o sense permís de navegació, que per venir a Cabrera han de tenir un permís de navegació, i en menor mesura vinculats amb la pesca. Pel que fa a l'àmbit terrestre, a vegades se detecten persones que surten dels itineraris o accedeixen a zones restringides. En qualsevol cas, però, més enllà de la sanció, feim molta feina de prevenció i informació, perquè l'objectiu és que la gent entengui per què existeixen aquestes normes i les respecti.
Idò bé, em volgo parlar avui amb la qui és directora del Parc Nacional Marítim o Terrestre de Cabrera, just amb el 35è aniversari de la seva declaració com a parc nacional i quan aquests dies es commemora aquest aniversari amb una sèrie d'activitats que m'hem explicat al principi d'aquesta entrevista. Maria Valens, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són ara les 8:42. Anem en directe fins a l'escola de Sant Pisà de Palma. Les famílies d'aquest centre continuen amb la vaga avui, no durant els seus fills a classe un dia més en senyal de protesta per la incorporació del mestre condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. Ahir, 6 de cada 10 famílies no varen dur els alumnes a classe i la seva intenció és mantenir la vaga fins que la situació no es resolgui. Al CEIP de Sant Pisà, Palma, hi ha Toni Escanelles. Toni, bon dia. Quina és la imatge en aquest centre avui matí?
Bon dia, i d'avui més que mai hem de parlar d'imatge més que de so, perquè evidentment el que més destaca és el silenci. Un silenci molt poc habitual a una zona pròxima a un col·legi tan gran com és aquest centre de Sant Pisà, però és que avui, com dèiem, estan de vaga i aquí pràcticament no hi ha ningú quan manca un quart justet perquè per l'hora en què habitualment haurien de començar entre aquests infants. El que sí destaca avui, i això és allò especial, allò que fa aquest dia diferent, és precisament que a l'entrada del pati de primària poden trobar tot un seguit de camisetes de diferents colors que s'han col·locat en unes perxes. Els pares d'aquests al·lots que avui no venen a escola han volgut representar de forma simbòlica la seva presència i la seva protesta penjant camisetes d'aquests infants. Són una dotzena, sobretot ara mateix, però a totes elles amb molts de noms diferents. Aquests noms que es poden llegir són els infants que haurien de ser dins l'escola, que haurien de ser exercitant el seu dret a l'educació, però que no ho poden fer per la circumstància que es produeix. De moment aquí encara no hi ha pares, això el que dona l'idea és que aquesta vaga tindrà un seguiment bastant ample i per tant segueix la protesta fins que no es resolgui la situació, que tot i que hi ha anuncis i hi ha propostes de solucionar-ho, de moment es manté així. Llavors tenim un silenci molt, molt poc habitual en aquesta hora, com manca un quart d'hora perquè entrin els infants en el centre, en el CEIP de Son Pisà de Palma.
Gràcies, Toni, per aquesta fotografia, aquesta imatge en directe des de l'escola de Son Pisà de Palma. 8:44. Llavors explica'm ara la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà, que passa per l'acord entre Israel i el Líban per allargar l'alto el foc 3 setmanes més. Ho ha anunciat el president dels Estats Units, Donald Trump, després de reunir-se en representant dels dos països a la Casa Blanca, un anunci que arriba en un dels dies més mortífers. Els bombardejos d'Israel al Líban han matat almenys 5 persones, entre les quals una periodista.
El mandatari nord-americà ha assegurat que la segona reunió de treball amb representants diplomàtics israelians i libanesos per intentar posar fi a la guerra ha estat una gran trobada.
We had a great meeting with the very high officials of...
Des del despatx oval de la Casa Blanca, Trump també ha obert la porta a la possibilitat que el president libanès, Josef Aoun, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, es trobin a Washington durant les pròximes setmanes.
I enmig d'aquesta treva tan fràgil amb l'Iran, els líders europeus es reuneixen avui a la cimera de Xipre. Preocupa especialment la situació de l'estret d'Hormuz. Arribem a les 8:45. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Calvià s'han lliurat les claus de 2 habitatges públics adquirits recentment per l'Ibavi. Eren propietat de l'Ajuntament i estaven tancats des de fa anys. Ara hi viuran en règim de lloguer 12 famílies del municipi. La compra d'aquests pisos es va firmar el passat mes de febrer per un import de prop de 2 milions d'euros. Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobam encara retencions a sud de pista d'Andratx en sentit Palma degut a l'usaveria d'un cotxe que ha quedat dins del túnel ocupant el voral dret. També a les retencions habituals a la via de cintura en sentit cap a Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a Escarregó i també a la Teulera. Circulació lenta també a l'entrada de sud de pista d'Inca. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, s'han lliurat les claus de 2 habitatges públics adquirits recentment per l'Ibavi a Calvià. Eren propietat de l'Ajuntament i estaven tancats des de fa anys. Ara hi viuran en règim de lloguer 12 famílies del municipi. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. És el cas de Nassandra, que ja ha rebut les claus de la nova llar. Ben aviat s'hi instal·larà amb els seus 4 fills. És una de les beneficiàries dels 12 pisos que l'Ibavi ha comprat a l'Ajuntament de Calvià per oferir en règim...
Y bueno, llevaba mucho tiempo esperando que el Ibavi me diera un piso así y súper feliz.
El govern ha lliurat les claus a tots els beneficiaris que pagaran una renda mitjana de 580 euros en funció dels seus ingressos. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
Estamos desarrollando todo un conjunto de actividades y todo un conjunto de iniciativas y programas para conseguir momentos como los de hoy, para conseguir que residentes en Calvià tengan vivienda en Calvià.
Els pisos tenen una superfície mitjana de 70 metres quadrats i dos d'ells estan adaptats per a persones amb discapacitat. S'han adjudicat a famílies amb infants i 5 anys de residència a Calvià. Vull s'ubiquen a Peguera, dos a Santa Ponça, una a Sant Ferrer i una a Calvià Poble.
Pues yo estoy viviendo en El Toro y estoy muy contenta porque tengo una niña incapacitada y necesitaba esta casa, vamos, como el comer, la verdad, que necesitaba mucho la casa.
Estamos en Palmanova y ahora mismo estábamos compartiendo con mis padres y bueno, ahora que nos ha tocado pues nos movemos a Peguera.
La compra dels pisos a l'Ibavi es va firmar al febrer per un import d'1,9 milions d'euros. Era propietat del consistori, però feia anys que estaven tancats.
I també a Calvià es millorarà el drenatge de la xarxa de pluvials de la zona de Palmanova i Magaluf, una inversió de prop de 5 milions d'euros que finança el govern amb fons de l'impost de turisme sostenible.
El projecte té com a objectiu resoldre les deficiències del sistema de drenatge especialment vulnerable davant pluges intenses i reduir el risc d'inundacions i d'abocaments d'aigua contaminada a la mà. Per aconseguir-ho, es renovaran 3 quilòmetres de canonades i es construiran dos tancs de tempesta a Palmanova i Magaluf. La inversió prevista és de 4,8 milions finançats amb l'impost de turisme sostenible. El projecte està en fase de redacció i l'objectiu és que es pugui executar dins els dos propers hiverns. Juan Antonio Amengual és el bala de Calvià i Juan Manuel Lafuente, el conseller de la Mà.
És una infraestructura molt necessària, a més molt demandada pels propis usuaris dels negocis, dels hotels, dels veïnats, perquè quan plou molt hi ha dies que quasi podries anar amb un paddle surf.
Incidir en la separació d'aquestes infraestructures moltíssimes, doncs, que són infraestructures de fa molt d'anys, és fonamental a Balears. Evitant contaminació i procurant posar tancs de tempestes per aprofitar l'aigua de pluja.
I un darrer punt pel que fa a l'actualitat de Calvià, perquè el consistori ha adjudicat els serveis de la platja Santa Ponça, que estaran operatius en dues setmanes en el cas de Magaluf. Després de quedar-ne deserta la convocatòria, s'inicia un nou procés que introdueix algunes novetats. Canviem de municipi a Palma. L'Ajuntament segueix en la croada personal per lluitar contra la crisi residencial. Pendents dels grans projectes com el de Son Busquets o de l'aplicació revisada del Pla d'Habitatge del Govern Central, que no veuen amb bons ulls, el batlle Jaime Martínez ha destacat a la jornada Immosapiens del sector immobiliari que fan feina per eliminar burocràcia.
Un exemple, ha dit, són la posada en marxa de les ECUs, és a dir, entitats col·laboradores on es poden tramitar les llicències sense haver d'anar exclusivament a cort. Impulsades pel govern, gràcies a elles, diu Martínez, els temps d'espera per a aquest tràmit s'han reduït a poques setmanes.
Les ECUs ha estat una eina important. En aquest moment a Palma s'estan donant llicències aquelles que aposten per també col·laborar amb les ECUs en 15 dies, en 2, 3, 4 setmanes. Per tant, jo crec que és importantíssim per reactivar i per activar i per poder tenir també habitatge en el mercat.
També a Ciutat s'ha aprovat un nou model de galera elèctrica. Els galeristes continuen aquest període de proves de diferents propostes i demanen que se'n subvencioni la seva adquisició.
Aquest model de galera ve de Polònia i té un cost de 90.000 euros. Un disseny innovador que ha cridat l'atenció dels turistes i d'algun animalista a qui hem pogut sentir cridar aquesta sí. Venancio Vargas és el portaveu del col·lectiu.
Estamos intentando modernizar lo que es nuestro sistema de licencias entero, ¿no? Porque nuestras licencias son licencias de hace más de 40 años, está como desfasado.
El col·lectiu reclama que se'ls subvencioni, ja que, tot i que la transició no és obligatòria, els suposa un esforç econòmic. A més, aquest vehicle pot assolir els 25 km per hora, més del doble d'un passeig en cavall. La bateria té una autonomia de fins a 200 km.
I el cementeri de Sant Valentí, també a Palma, ja disposa d'un espai per al dol de les famílies que han perdut un infant durant l'embaràs o al cap de poc de néixer.
El jardí dels tarongers del cementeri de Sant Valentí acull el nou espai per al dol gestacional perinatal i neonatal. Belén Soto és la presidenta de l'empresa funerària.
Este espacio es sobre todo un mensaje. Un mensaje de reconocimiento, de acompañamiento y de respeto hacia un duelo que merece ser visibilizado y atendido.
Ombra, bancs, un monòlit i un espai de plaques de record completen l'espai de dol que l'Associació de Famílies Afectades Estel del Cel ha agraït. Iria Sanz i Maite Arbós són de l'associació.
Gracias a este espacio, las familias tendremos un lugar en el que conectar con nuestros hijos e hijas.
El tener un espacio aquí donde poder venir, incluso con mis hijas, el poder recordar a su hermano.
En els darrers 7 anys, el grup de suport Estels del Cel ha ajudat més de 800 famílies a superar la pèrdua d'un infant.
I també destacam que demà a les 11 del matí tindrà lloc la inauguració de la plaça de Casconcos a Felanitx, una reforma que suposa una fita històrica per al nucli urbà. A l'acte hi participaran xeremiers i balladors.
D'altra banda, també demà, en aquest cas, a les 6 a la Biblioteca Joan Estelric de Felanitx, hi haurà l'entrega de l'11 Premi de Poesia Miquel Bauçà, i una hora més tard, a les 7, començarà el recorregut de la nit literària amb lectures a cases particulars.
I un darrer punt, perquè Marratxí ha posat en marxa el seu canal oficial de WhatsApp per informar la ciutadania. Es tracta d'una nova eina de comunicació que permetrà als veïnats rebre avisos, esdeveniments i serveis municipals de manera directa i ordenada. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. Continuarà la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. Avui és divendres i anem al cinema. Sonen els pianos per segona vegada. De fet, aquesta setmana, dimecres, ja vàrem parlar de l'estrena de Michael. I ara, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Repassam la resta de propostes.
Sí, que començam, si et sembla, amb Zona 3.
El programa Alma i su creador, George Kessel, són enemigos del pueblo.
És un thriller distòpic que arriba després de triomfar a França. Parlem de la nova pel·lícula de Cédric Jiménez, que és responsable, per exemple, de Novembre, de Bac Nord o de L'home del Cor de Ferro. Està inspirat en una novel·la de Laurent Gadet que ens mostra una societat dividida per zones i controlada per la intel·ligència artificial. Gilles Lelouch i Adèle Exarchopoulos són els protagonistes d'aquesta història sobre uns perills que ja ens piquen a la porta.
Estoy investigando un homicidio en el barrio de las letras. Hemos encontrado ADN de tu madre en la escena.
7 días o ella explotará.
Si le dijera que mi madre lleva más de 40 años muerta...
També adapta una novel·la, Kraken, el libro negro de las horas. És un dels llibres de la saga literària d'Eva García Saez de Urturi, un èxit de vendes dels darrers anys. Alejo Sauras, Magui Cibantos i Natàlia Rodríguez posen cos i ànima en aquesta història de secrets familiars i amb assassins bibliòfils.
Hey, Tyrone.
Das ist Alma.
Sie ist gut wie du.
I El sonido de la caída podríem dir que també és una història de terror, però del terror d'aquell de cada dia, del que es viuen amb les violències masclistes, que hi viuen en aquest cas dones de diferents generacions, però en una mateixa casa. Producció alemanya, va ser dirigida per Masha Shilinsky i fou guardonada amb el Premi del Jurat del Festival de Cannes. Tot això i, com sempre, més coses, ja ho sabeu, recordeu, com hem dit, que dimecres va haver-hi estrena grossa, aquest Michael, i que és segur que hi trobeu molt on triar i remenar, perquè els cinemes, com sempre, Marian, vos esperen.
I a 7 divendres acaba la setmana laboral, 7 dies marcats per temes com la regularització d'immigrants, l'explosió de gas a Eivissa, el desallotjament de Sa Joveria, també per la compareixença de Mariano Rajoy com a testimoni pel cas Bárcenas, i a la cultura Sant Jordi. Són els sons de la setmana.
Personal que s'ha encarregat d'això, sí que ja té certificat, que té un certificat especial perquè pugui treballar això, però no sap encara com ho ha de tramitar.
Ni siquiera son capaces de decirnos a estas alturas cuántos inmigrantes ilegales van a regularizar.
¿Qué problema tienen con la normalización? ¿Qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí, a quien está contribuyendo al crecimiento?
Pues gracias a Dios estoy vivo. Estaba en el sofá descansando y he sentido pues un estruendo.
Ha temblado toda la casa y cuando han temblado me he levantado y he salido afuera, he abierto la puerta y he visto que el balcón de mi prima estaba echado todo abajo.
Fue ver a toda la comunidad de afuera gritando, llorando y...
Lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy.
M. Rajoy. El ponerse a dudar quién es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid.
Eso es absolutamente falso.
No vamos a esperar mañana porque nos avisaron que tenemos que salir mañana y salimos hoy a buscar un lugar donde podemos estar.
A España nos vendió una vez por Marruecos. Para Marruecos y ahora nos vende otra vez por la culpa de Chabola.
Se han encontrado personas ocupando, viviendo en esas condiciones que tenemos ahí dentro, pagando entre 200 y 500 euros a personas que se aprovechan del drama habitacional.
A Barcelona i m'ha encantat l'ambient que hi ha a Palma.
Bueno, he comprat un per regalar al meu al·lot, que és professor d'educació física, i per acompanyar el dia hem anat a cercar una rosa.
Una sobrassada que en sa boca duia, una sobrassada. Jo li vaig dir moix, dame'n un bocí. Jo li vaig dir moix, dame'n un bocí. Fet ses mil punyetes, jo no en tinc per mi. Mil punyetes, jo no en tinc per mi.
I hem arribat a les 9, repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Les famílies de l'escola de Sant Pisà de Palma continuen amb la vaga avui, no durant els seus fills a classe, per protestar per la incorporació del mestre condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. Precisament ahir, arran d'aquest cas, la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat a Palma que es canviarà la llei perquè els docents condemnats per aquest delicte no puguin exercir en escoles. Connectem en directe amb el CEIP Sant Pisà, on en aquesta hora haurien de començar les classes i les famílies i han organitzat una protesta. Toni Escanelles, bon dia. Què han fet?
Bon dia. Idò, la protesta consisteix, i ho anem veient cada vegada més, sobretot a partir d'aquesta hora, que és l'hora que, com tu bé deies, que està previst que comencin a entrar, els pares arriben...